Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són gairebé les 12 i 2 minuts, us informa Júlia Julbe. La Junta Constructora de la Sagrada Família manté el 2026 com l'objectiu per acabar la Torre de Jesús. Enguany, el 12 de novembre, s'inauguraran les quatre torres dels evangelistes després de la col·locació de les figures de Sant Joan i Sant Mateu. Seguim la roda de premsa des del temple i tenim el nostre company Pau Massí. Pau, bon dia.
Bon dia. El 12 de novembre es farà la inauguració de les torres amb una missa de benedicció presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, i el nunci. El temple té el permís per il·luminar les torres durant les festes de Nadal i estan negociant amb el consistori per mantenir la il·luminació durant la resta de l'any. Les converses també hi són per acabar el portal de la Glòria al carrer Mallorca. Com ha dit Esteve Camps, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, en declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Ara el senyor Collboni és el nou consistori, la senyora Bonet, que està a urbanisme, va veure i m'ha dit, un dia d'aquests tenim que parlar. Doncs estem oberts a parlar, a negociar, com sempre, partit de la base de que nosaltres som els hereus del projecte d'Antoni Gaudí i que defensarem la seva vigència. Això és l'actitud que hi ha.
Durant les portes obertes que es faran per les festes de la Mercè es podran veure les escultures dels dos evangelistes fetes amb marbre blanc de Grècia, Mateu, representat com un àngel, i Joan en forma d'àguila.
Gràcies, Pau. L'actualitat també passa per Brussel·les, on els 27 estats membres acaben d'ajornar la decisió sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea. La presidència espanyola ha decidit finalment no portar a votació la proposta després de constatar que no tenia la unanimitat necessària per tirar-ho endavant. Fonts diplomàtiques apunten que el debat ha estat constructiu, malgrat haver estat de només 40 minuts. En la discussió han intervingut una vintena de països que han demanat anàlisis jurídiques i de cost d'aquesta proposta. Els 27 s'han emplaçat a continuar els treballs per poder tornar a abordar l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec en les pròximes reunions. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha proposat als seus homòlegs europeus prioritzar el català en el desplegament de l'oficialitat davant de l'euskera i el gallec.
También se han planteado periodos transitorios, gradualidad de esta medida, y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas.
El titular d'Exteriors espanyol ha explicat que aquesta proposta busca superar els dubtes d'estats que consideren que desplegar l'oficialitat de tres llengües alhora és molt més difícil. I el Congrés és a punt de començar a aquesta hora el ple que ha de debatre la reforma del reglament per permetre que aquestes llengües es puguin fer servir en els plens i on ja se sentirà parlar català, gallec i euskera. La Cambra Baixa ha contractat traductors i es preveu que hi hagi orelleres amb la traducció simultània de les intervencions. Un sistema similar similar al que es fa servir al Senat des de fa uns quants anys. Recordem que aquesta va ser una de les exigències de Junts per votar a favor de la investidura de Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats. I encara a la Cambra Baixa, fa uns minuts, hem pogut escoltar el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, avisat que el Partit Socialista Espanyol haurà de treballar per aconseguir el suport dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez.
El Partit Socialista acostuma a arrossegar sempre els peus en qualsevol negociació. Segur que ara tampoc no és una excepció i per això la nostra voluntat és recordar-li que si el Partit Socialista vol arribar a un acord, haurà de treballar per arribar a un acord i d'entrada per complir allò que ja està acordat. Inclou acabar amb la repressió per totes les vies legals necessàries i, per tant, inclou l'amnistia.
En aquesta mateixa intervenció davant dels mitjans de comunicació, Junqueras també ha celebrat que avui és un dia històric per l'ús de les llengües cooficials a la Cambra Baixa i ha qüestionat per què no ha estat possible fins a dia d'avui. Gairebé enfilant les 12 i 6 minuts, els esports demanen closa.
Comencen a arribar a l'hotel de concentració algunes de les jugadores convocades per la seleccionadora espanyola de futbol femení Montse Tomé. La primera en personar-se a Madrid ha estat la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez. Tot seguit, les seves dues companyes d'equip, Olga Carmona i Atenea del Castillo, també s'hi han presentat. Recordem que Atenea no va signar el comunicat de divendres on 39 jugadores es negaven a anar a la selecció i ha dit als mitjans que va dir que estaria en aquesta selecció i que hi ha anat. D'altra banda, també han aparegut Teresa Abelleira, Oiane i Eva Navarro de l'Atlètic de Madrid. Pel que se sap fins ara és que les jugadores del Barça també cediran i aniran a València, on s'ha convocat la resta de jugadores. El president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, ha assegurat que aquesta tarda viatjarà fins a València per parlar amb les jugadores i per transmetre'ls també un missatge de seguretat i que estan al costat de les jugadores.
Gràcies, Anna. Més informació d'aquí a una hora, al punt de la una. Tot seguit us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Minuts que passen de les 12 del migdia, en marxa la sessió històrica del Congrés dels Diputats, en el qual es podrà parlar. De fet, ja ho ha fet algun diputat del Partit Socialista, ha parlat ja en gallec, ha dit bons dies, bon dia. Ha començat aquest Congrés dels Diputats, en què Cuca Gamarra, portaveu del Partit Popular, ha parat la intervenció de la presidenta del Parlament, Francina Armengol, per dir que primer s'hauria de votar aquesta reformulació de la llei de les llengües cooficials al Congrés dels Diputats i després, en tot cas, usar aquestes llengües cooficials. La presidenta del Congrés li ha respost que precisament aquesta iniciativa del Partit Popular acaba d'arribar a la mesa del Parlament i, per tant, s'haurà d'esperar la Junta de Portaveus per decidir. ergo no li farà cas, dit amb altres paraules. El que està passant ara mateix al Congrés dels Diputats és que tot el grup parlamentari de Vox, està marxant de l'hemicicle, deixant les seves orelleres de traducció sobre de les butaques on s'asseu o s'hauria de seure el govern socialista amb Pedro Sánchez al capdavant. Això és el que està passant ara mateix al Congrés. No sé si podem tenir àudio del que està passant ara mateix al Congrés dels Diputats. De moment no està intervenint ningú. Sí.
Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora presidenta.
Hacer, en definitiva,
que este Parlamento se parezca más al país que representa.
Falouse moito ao longo dos últimos anos.
He hablado mucho a lo largo de los últimos años de la necesidad de acercar las instituciones a la realidad del país.
José Ramón Gómez Basteiro, diputat del Partit Socialista Obrer Espanyol, la primera persona que parla en gallec des de la tribuna d'oradors del Congrés dels Diputats. Ens esperarem a que ho faci algú en català quan retornarem al Congrés dels Diputats per saber què passa. De moment, les últimes informacions són aquestes. Vox acaba d'abandonar l'hemicicle, el Partit Popular, que també s'ha queixat no només per aquesta reforma, sinó per l'ús de llengua abans de l'aprovació d'aquesta reforma de llei. Sí, com sigui, nosaltres que ho seguirem en directe abans, però, com dèiem, la parada solidària d'avui.
És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, va, doncs seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una de les primeres parades tècniques de la temporada. És el moment, com dèiem, de la parada solidària. Mireu, la llibreria de la plaça de Sarrià va ressorgir literalment de les seves cendres el passat 21 d'agost. La seva història és emocionantíssima. De seguida us l'expliquem i us l'expliquen. El negoci va tornar a obrir les portes després de mig any de lluita, tràmits i solidaritat, sobretot molta solidaritat. Tot perquè el 30 de gener un incendi va calcinar per complet aquesta botiga de Barcelona, una espurna en el sistema elèctric va provocar un foc virulent que va devorar llibres, mobles i tot el que va trobar al seu pas. Les propietàries, les germanes Bassedes, havien aconseguit el traspàs d'aquest comerç històric de Sarrià el 2018, situat al cor del barri davant la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. La llibreria forma part de la vida del veïnat i de l'infortuni d'aquest gener. L'infortuni d'aquest gener, dèiem, va generar una gran commoció i una gran resposta que ara coneixerem. Per explicar-nos la seva història ja podem saludar Rosa Bassedes. Ella és copropietària de la llibreria de la plaça de Sarrià. Senyora Bassedes, senyora Rosa Bassedes, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I també és amb nosaltres Eulàlia Marquès Vidal, ell de l'associació veïnal de Sarrià. Eulàlia, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, què tal?
Siente que duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa.
Per començar, Rosa, no sé si ens podries explicar una mica breument la història de la llibreria de la plaça de Sarrià i el que ha significat per la comunitat abans de l'incendi.
A veure, aquesta és una llibreria, és veritat, com comentaves tu a l'inici, que té una història molt, molt llarga, una trajectòria molt llarga en el barri. Des dels 60, de l'època dels 60, que ja es van començar a treballar, ha seguit el negoci durant tots aquests anys. O sigui, que clar, que és una llibreria que té gairebé més de 60 anys, no? I això ha fet que la gent senti que és una part del seu dia a dia, no? El tenir la llibreria en allà i tenir el costum d'anar allà i saber que allà trobaràs allò que busques o t'ho podran trobar, forma part una mica de l'ADN del barri i de la gent del barri, no? I jo penso que això és el que ha fet que quan ens passés el que ens va passar, la gent es volqués d'aquesta manera.
Rosa, de seguida anem cap als veïns abans, però l'incendi entenc que va ser un cop duríssim per vosaltres, per la llibreria.
Sí, sí, bueno, va ser terrible. Evidentment, el que diem, no? D'un dia per l'altre et quedes sense res, amb una llibreria amb tot cremat, sense saber, a més massa, veure massa clar quin era el nostre futur, no? El fet d'haver de començar des de zero no era una cosa que teníem prevista, i havíem fet l'esforç quan vam agafar la llibreria, no? d'iniciar el negoci i de tornar-lo, de posar-lo en marxa, de nosaltres començar a treballar en el negoci, i aquest esforç que per nosaltres va ser molt, molt gran, perquè era un negoci que nosaltres no coneixíem i que per tant vam començar des de zero per nostra, al cap de 5 anys haver de tornar a començar des de zero ens feia una mica de basarda. És veritat que també al final la vida et porta per on et porta, i la decisió de tirar-lo endavant i de reobrir-lo crec que ha sigut la millor decisió.
Com deien, també ens acompanya l'Eulàlia Marquès, membre de l'Associació Veïnal de Sarrià. Eulàlia, què ha estat per vosaltres fins al dia de l'incendi una llibreria com la llibreria de la plaça de Sarrià?
Home, la llibreria de la plaça una institució, com ja ho dèieu, fa molts anys que existeix, i quan vam veure que es cremava va ser un desastre per tot el poble de Sarrià, saps? Vull dir, vam quedar molt parats i amb ganes de fer coses per poder ajudar a tornar-la a obrir. Mm-hmm.
Què vareu fer des de la vostra associació i com es va posar en marxa tot plegat?
Bé, des de la nostra associació doncs vam quedar un per recollir llibres usats de la gent per vendre a la Mostra del Comerç. Que la Mostra del Comerç va ser el 18 de març, i aleshores doncs, es van estar recollint llibres fins que al final ens van dir prou, ja en tenim prou. I es van recollir forces llibres i es van vendre a la Mostra del Comerç.
Mm-hmm. M'ha agradat molt una cosa que has dit, Eulàlia, que a Barcelona jo crec que es va perdent, i és que has dit el poble de Sarrià, eh? Tu creus que aquest esperit de poble hi ha ajudat a tot plegat?
Jo crec que sí. Jo crec que hi ha ajudat, perquè Sarrià encara el té, aquest esperit de poble. Jo recordo aquesta llibreria perfectament quan la van obrir als anys 60, que nosaltres li dèiem la llibreria nova, perquè n'hi havia una altra a la plaça que era la llibreria, la del senyor Emilio. Doncs clar, tot això queda que la gent ho sent com a poble, com a barri, però també com a poble.
Com dèiem, també ens acompanya Rosa Bassedes, copropietària de la llibreria de la plaça de Sarrià. Rosa, com descriuries l'impacte d'aquesta col·laboració en el renaixement d'aquesta llibreria?
A veure, ha sigut tot molt emocionant. O sigui, nosaltres hem viscut aquests mesos des de que es va cremar la llibreria fins que l'hem pogut tornar a obrir, i encara ara, amb una emoció constant, no? El sentir-te que la gent del barri té ganes de que tu ho tiris endavant, té ganes de que la llibreria torni a obrir, s'implica de la manera com s'ha implicat, no? Amb el que deia l'Eulàlia, amb la recollida de llibres, és veritat, al final vam dir no ens en porteu més, però és que ja no tenim on posar-los, no? Tota la feina que tots els voluntaris van estar fent amb la recollida. Després, quan vam muntar la parada solidària, no? La sessió de l'eix, la voluntat de l'eix comercial també de que nosaltres participéssim en aquesta venda. La gent que va venir a la parada i va estar ajudant-nos a vendre els llibres, i la gent que va venir i va donar els llibres, i la gent que va comprar els llibres per ajudar-nos, no? O sigui, al final és un hi ha tantes emocions, i és tot tan bonic, que la meva germana sempre ho diem, el millor regal és la gent, i com ens hem sentit d'estimades i d'acompanyades en tot aquest procés, no?
Dins de tanta emoció, Rosa, no sé si hi ha algun moment especial que poguessis destacar de tot plegat, que hagi destacat precisament aquesta unió, aquest suport de la comunitat durant la reconstrucció.
Home, mira, realment, quan vam fer allò de la venda solidària i vam fer la crida perquè la gent portés els llibres, aquelles dues setmanes van ser molt, molt viscudes molt intensament, no? Intensament en el sentit de la gent que estaven allà ajudant a fer aquesta selecció de llibres, perquè no, clar, no era només el portallà, vull dir, hi havia gent allà que feia aquesta selecció, aquest tipus de llibres, així, això ho podem posar, això no ho podem posar, etc. No? Hi havia molta gent. I després totes les ganes de tothom d'ajudar, no? De dir, escolta'm, fem coses, és igual, ja pensarem, ja mirarem, però això no pot morir, no? Això no es pot perdre, i hem de tirar-ho endavant, no? I aquesta voluntat és que no és un dia allò de dir, ui, aquest dia va ser fantàstic, no, és que ha sigut constant durant tots aquests mesos, no? El fet de sentir-te tan acompanyats.
Mira, tenia plantejada una pregunta, però anem a fer-la diferent. Rosa, tu coneixies a l'Eulàlia abans de tot plegat?
No. És que et conec, eh? Conec.
Sí, bueno, clar, saps què passa? Que el
sí.
Veig, segur que sé bé qui ets. Sí. El que passa que pel nom segurament és el fet de no dir-te que no et conec.
Sí, sí.
Eulàlia, tu coneixies a la Rosa abans de l'incendi?
Bueno, jo sé que ella és cosina d'uns coneguts meus.
Ah. I... si seran família i tot, ja veuràs.
No és que siguem família, però vull dir que sí. Les havia vist alguna vegada, eh? Sí.
Rosa, deixa'm preguntar-te què va significar per tu o què vas sentir tu quan va tornar a obrir la llibreria, quan va tornar a obrir les seves portes.
Molta emoció, molta emoció i molta i el pensar ja està, no? Ja tornem a ser aquí, ja tornem a estar al barri, ja tornem a ser amb la gent. I és veritat que va ser nosaltres vam obrir el 21 d'agost, que ja, just aquella setmana encara hi havia poca gent a Sarrià, perquè la gent encara no havia tornat de vacances, i va ser una arribada una mica paulatina, no? Allò, vam obrir portes, però també és veritat que la llibreria encara estava molt buida i anàvem omplint, i va ser una reentré com molt dolça, no? Perquè no ha sigut ni estressant i ha sigut tot molt, molt bonic, i bueno, i encara estem com flotant, eh? Vull dir que la veritat és que és un procés que, no sé, suposo que un moment o altre direm, bueno, va, ja està, però...
Eulàlia, fem al revés també això. Què va significar pels veïns quan va obrir les seves portes de nou la llibreria?
Home, ens va fer molta il·lusió veure que realment l'obrien. Jo hi vaig anar a comprar una coseta i em va semblar que, bueno, que encara estava bastant buida, però que ens va fer molta il·lusió veure que això ja tornava a funcionar. Mm-hmm.
Rosa, has après una lliçó de vida amb tanta mostra de solidaritat?
Sí, 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 claríssim, claríssim. Jo el que dic és que realment... la qualitat humana de la gent existeix, que la gent és bona i que la gent té ganes d'ajudar i de col·laborar quan creu que la gent, els altres, ho necessiten, no? I això ho... I és veritat que també aprens també a relativitzar-ho tot una mica, no? I pensar, ostres, és que no cal ni tenir tant, ni saber tant, ni d'això, no? Vull dir que al final les petites mostres d'estimació i d'acompanyament que reps ja és més, és tot el que necessitem una mica, no?
Deixeu-me fer broma i deixeu-me dir que sou dolentes, perquè m'esteu fent emocionar a mi. clar, Eulàlia, jo crec que des de l'Associació Veïnal de Sarrià, com des de qualsevol associació veïnal, si em permets, de tot Barcelona o d'allà on sigui, les mostres de suport normalment ja són comunes. Per això existeixen associacions veïnals, precisament, no? Però quan passa un fet així, suposo que també penseu, ostres, amb un món tan dur, la solidaritat, el que deia la Rosa una mica, la solidaritat, la bona gent, també existeix, no?
Doncs sí. És quan veus el tarannà de la gent i quan veus que la gent respon per una cosa que els emociona, que volen que continuï, i això et fa veure que val la pena tenir una associació veïnal per poder coordinar tots aquests temes.
Rosa, quin és el paper que creus que juguen les petites empreses, els comerços locals, a la construcció de comunitats fortes i solidàries com la vostra?
Home, jo penso que és molt important, perquè som, vulguis o no, som com un punt de trobada, no? O sigui, som aquell espai on hi som, hi estem, i podem donar el cop de mà en el sentit de dir, doncs, ajudar... o sigui, per nosaltres, per exemple... ens passa, no? Tenim, hi ha gent gran, hi ha nens, i tant els pares com els fills de la gent, no? Saben que som un punt com un punt de referència, no? Vull dir que si els passa alguna cosa, si es perden, si s'han deixat la targeta de l'autobús, si necessiten, no? Que allò és un punt que dona confiança, no? És com un punt de dir, bueno, doncs això és com casa, o com un espai de confiança que t'ajudaran o que et donarà un cop de mà si ho necessites, no? És veritat que som un negoci, eh? I això no ho hem d'oblidar, nosaltres tenim una llibreria i tenim un negoci, però aquesta vessant de voluntat de formar part de la comunitat i d'ajudar, també hi és, l'hem tinguda sempre la meva germana i jo, i això a nosaltres ens dona també molta gratificació, és molt gratificant, no? Perquè, perquè saps que també estàs allà no només per vendre o per fer negoci, sinó també per ajudar si pots.
Eulàlia, transpasso la mateixa pregunta, eh? Quin és el paper que juguen les petites empreses, els comerços locals, a la construcció de comunitats solidàries com la vostra?
Jo crec que és molt important perquè els comerços són qui dona vida al barri, on te pots anar, on te pots comprar, i aquí a Sarrià tenim bastants que són així molt, molt històrics i que ens fan molta il·lusió que segueixin siguent molts anys més, saps? Perquè donen aquell caliu.
Rosa, teniu plans? Igual ja ho heu fet i jo no ho sé, eh? Teniu plans per dur a terme esdeveniments, activitats especials de cara als veïns per agrair a la comunitat el seu suport?
Bueno, mira, aquest demà passat...
Mira! Ens ho fem venir bé, això, Rosa.
Sí, exacte. Mira, demà passat fem al vespre fem una petita festeta d'agraïment perquè hem obert, perquè tornem a ser aquí, per donar les gràcies a la gent del barri, i fem un acte com de dir, escolta'm, ja està, no? Ja som aquí, ja hem començat, i us ho agraïm a tots, no? El fet de poder-ho fer, de poder tornar a estar aquí, perquè una part important és el vostre, l'acompanyament que hem rebut durant tots aquests mesos, no? I aquesta energia tan positiva que hem anat rebent. Això és el que tenim previst fer, doncs això, dijous, a 7:45 del vespre.
Dijous a 7:45, eh? Ho dic perquè jo sóc de Gràcia, però hi seré, també.
Ah, vale.
Eulàlia, deixa'm preguntar-te tu, des de l'Associació Veïnal de Sarrià, no sé si teniu més accions solidàries en marxa, ja que et tinc aquí.
Bueno, més accions, en aquest cas, no, eh?
No, en aquest no, però segur que en teniu d'altres.
Sí, sí, en tenim d'altres. Estem molt implicats en defensar Can Reventós, que és un edifici patrimonial, que té un jardí molt bonic i que hi ha un planejament aprovat horrorós, que fan 54 cases, i voldríem que això no fos així, voldríem que l'Ajuntament fes una permuta i els hi permutés el solar aquest per un altre solar. Aquest solar hi havia uns arbres preciosos, n'han tallat bastant, i esperem que això no continuï.
Rosa Bassedes, copropietària de la llibreria de la plaça de Sarrià, Eulàlia Marquès, membre de l'Associació Veïnal de Sarrià. Moltíssimes gràcies a totes dues per demostrar-nos que rere tot, rere un negoci, rere una associació veïnal, rere un barri, rere la gent, malgrat els temps que corren, hi ha persones, i hi ha persones de bon cor. Moltíssimes gràcies. Una abraçada a totes dues.
Moltes gràcies.
3 minuts, pràcticament, i arribarem a 2:15 d'una del migdia. En aquest moment, nosaltres seguim pendents del Congrés dels Diputats, ara mateix, que parla una diputada de Sumar, i parla així.
És la idea del castellano como lengua de entendimiento. Esta es una idea funcionalista del lenguaje. Pone a las lenguas a competir. ¿Es posible que un diputado vasco y una diputada galega o catalana hablen en castellano, hablen en el idioma que comparten? Pero esta no es la única posibilidad, no es la única de las opciones. Está la posibilidad de que haya una diputada galega que hable catalán. Está la posibilidad de que haya una diputada o un diputado catalán que entienda euskera, aunque no lo pueda hablar. O existe la posibilidad de que alguien use una lengua en un contexto informal o de trabajo, pero en el púlpito, donde les recuerdo, no solamente hablamos a quienes aquí estamos representados, sino que hablamos al conjunto del país, quieren hacerlo en otra lengua. Y es posible también...
Marta Lois, membre de Sumar, diputada de Sumar, que defensa parlar precisament a les llengües cooficials al Congrés dels Diputats, mentre l'aplaudeixen també els grups parlamentaris que li donen suport, com el Partit Socialista Obrer Espanyol. Nosaltres, que anem a publicitat, a l'espera de que es parli català per primera vegada també al Congrés dels Diputats, hem escoltat com es parla gallec, doncs seguim a l'espera de com es parla català per primera vegada en aquesta sessió històrica al Congrés dels Diputats. De seguida s'hi posa Rafa Sanahuja a l'espai de Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde, quan sigui possible escoltar doncs, aquest català al Congrés dels Diputats. Nosaltres que hi serem aquí perquè ho pugueu escoltar. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Minut i mig que passa de dos quarts d'una del migdia. Ara mateix tornem a obrir les portes del Viure en Salut, espai que tenim aquí inserit dins dels continguts de la caravana i que és el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa uns minuts per respirar enmig de les 6 hores de programa. Està bé que el Joan Trias respiri una mica, cuidi la gola, no tinguem ensurts, i ara em quedo jo una mica al capdavant. Ja sabeu que de dilluns a dijous aquí em tindreu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Per tant, surt Trias una estoneta i torna el nostre doctor, podríem dir de capçalera, aquí a Ràdio Estel. Estem parlant, tot i que no necessita presentació, del doctor Jacinto Valverde, un segur de vida, podríem dir, en les recomanacions que ens calen a tothom. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Sí que us vull dir que estem expectants del que està passant al Congrés dels Diputats. Ja sabeu que avui, com deia el Trias abans de marxar, és dia històric amb aquesta votació respecte a la utilització de les llengües també oficials de l'Estat, l'euskera, el gallec i el català. Hem escoltat aquesta primera intervenció en gallec, que ha provocat, per cert, la marxa dels diputats de Vox, aquesta escenografia, no?, deixant doncs els auriculars i els equips a la part del govern. Amb aplaudiments, alguns irònics, alguns segurament una mica més conformes amb el que estaven fent. Doncs si es produeix aquesta primera intervenció en català, de manera oficial, amb la traducció, etc., doncs connectarem amb el Congrés dels Diputats per escoltar-la en directe i que la pugueu seguir com a fet històric. Però de moment, posem en marxa el Viure en Salut. Ja sabeu que podeu participar, els vostres dubtes, les vostres consultes. Com ho heu de fer? Doncs ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Importantíssim, al vostre servei, aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens esteu escoltant, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, podeu aprofitar-vos, com qui diu, de nosaltres i enviar-nos aquesta nota de veu al nostre WhatsApp, recordem, el 663 99 30 62, 663 99 30 62. Així ho dic una mica més lent perquè pugueu agafar paper i llapis i apuntar-lo. També podeu enviar una nota per escrit o un correu electrònic, si us ve millor, a la caravana@radioestel.cat. Està funcionant molt bé els correus electrònics, arriben molt la gent, doncs segurament aprofitant una estona que té, treballant o en el moment que sigui, doncs ens envia les seves consultes i aquí podeu exposar el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Mire, ahora mismo estamos pendientes de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados y se está y claro, la actualidad manda, ¿eh? Tenemos tiempo luego para retomar las preguntas, pero se está dirigiendo al estrado Gabriel Rufián, diputado de Esquerra, y yo me imagino que hará su primera intervención en catalán. Por lo tanto, si le parece, doctor, lo dejamos un momento en espera, ahora lo recuperamos y ya vamos con las consultas, pero es importante que nuestros oyentes puedan escuchar esta primera intervención en catalán. Escuchamos a Gabriel Rufián.
Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc, gràcies a l'escola catalana, segon perquè és la llengua del meu país, tercer perquè és una llengua que estimo tant, que és la llengua que vaig escollir parlar amb la persona que més estimo d'aquest món, que és el meu fill. Quart, perquè molts de vostès, molts de la que han provocat una intransigència i un cinisme històric, han convertit parlar en altres llengües com el català, l'aranès, l'euskera o el galego en un acte revolucionari. I cinquè, perquè hem arribat a un acord històric perquè això sigui possible. I és un honor pel meu grup, pel meu partit i per mi mateix, orgullós fill i net d'andalusos, ser els primers a fer un discurs inequívocament, íntegrament en català en aquest faristol. Així, doncs, presentem avui un acord històric que, com qualsevol altre acord històric, té molts noms i té molts cognoms. Però és de justícia avui recordar dos. El primer, en realitat, són molts noms. Els noms dels centenars de milers de persones, tots i totes, treballadors i treballadores, arribats a Catalunya, al País Valencià, a Galícia o a Euskal Herria fa 50, 60 o 70 anys. I que van entendre. I que van voler. Alguns, per exemple, els meus avis, amb molta menys informació i formació d'escola privada que alguns de vostès, que els seus fills i que els seus nets havien d'estimar i que havien de respectar les terres que trepitjaven. I que quina millor manera de fer-ho que a través de la seva cultura i de la seva llengua. Seré molt clar. Jo parlo català. Gràcies als meus avis, a les meves àvies andaluses, exactament igual que parlen avui en dia català els nens i les nenes de mares i de pares pakistanesos, xinesos, romanesos o marroquins nouvinguts a Catalunya. Va per ells. I el segon nom és el nom d'un amic i d'un company que va fer una lluita amb les sigles d'Esquerra Republicana darrere i en una solitud moltes vegades terrible perquè arribés aquest dia, perquè es parlessin llengües oficials més enllà del castellà en aquest faristol. La última vegada, repeteixo, fa més de 2 anys, parlant del Guillem Agulló, entre les rises de la dreta, entre les mofes de l'esquerra, i fins i tot entre les burles de grans patriotes que avui faran seva aquesta causa. També va per ell. Moltes gràcies, Joan Tardà.
Doncs aquesta ha estat la primera intervenció en català al Congrés dels Diputats. L'ha fet Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra Republicana. Ara se'n recordava de la lluita que per ella ha estat important, del seu company Joan Tardà. També ha dit que està orgullós de fer aquesta primera intervenció i ha agraït els seus avis, que per cert eren andalusos, per fer aquesta integració. Doncs bé, us l'hem ofert aquí en directe a Ràdio Estel, l'heu pogut escoltar i a partir d'ara doncs esperem que aquesta sigui la normalitat, que cadascú es pugui expressar en el seu idioma i sigui la cosa més normal i natural del món. Bueno, pues volvemos a saludar al doctor Jacinto Valverde. Doctor Jacinto, sigue ahí, ¿eh?
Aquí estoy.
Bueno, muchas gracias por la paciencia. Entenderá, ¿eh?, que al final manda un poquito la actualidad. Todavía tenemos 20 minutos por delante para llevar adelante este espacio con los amigos de Marnis. Hemos tenido este acontecimiento que queríamos ofrecer a nuestros oyentes. Y mire, ahora, para romper el hielo del espacio de hoy, claro, yo estaba escuchando esta mañana y no lo tenía en la cabeza, doctor, que ya este sábado es otoño. Claro, no lo tenía en la cabeza porque evidentemente, no sé en Madrid, pero aquí está haciendo un calor todavía horroroso, aunque parece ser que están descendiendo un poquito las temperaturas. Y yo le quería volver a preguntar, porque yo creo que nunca está de más repetirnos, de cara al otoño, para nuestros oyentes, para nosotros mismos, ¿qué precauciones, qué ideas tenemos que tener para que no nos pillen las típicas enfermedades de cuando hay un cierto cambio de tiempo, doctor?
Bueno, ya sabes que ahora ya empezamos a entrar en una etapa del año en donde la mayor incidencia de enfermedades son las víricas, los catarros, sí, y las gripes. Frente a la gripe tenemos vacunación, frente a los catarros desgraciadamente es nuestro sistema inmunitario el que tiene que vencerlos, independientemente de que la gripe también ayudaría a tener un buen sistema inmunológico a pesar de las vacunas. Bueno, saber decirle a todos los oyentes que Marnis dispone de una amplia gama de complementos alimenticios para mejorar esa parte de nuestro sistema inmunitario,
así es,
pequeñito, el humoral, que se encarga de fabricar los anticuerpos frente a los distintos virus. A mí hay uno que me gusta mucho por los componentes que lleva, que es vitamina B6, que es calostro, que es jalea real, que es reishi y shiitake y que es propóleo.
Sí.
Todo en un único complemento, que es el Propolvit Defense, ¿vale? Polvis Defense viene en cápsulas, viene en viales.
Sí.
El vial es un frasquito pequeñito que contiene el producto de forma líquida, que hay que agitarlo un poquito antes de beberlo, y yo empezaría ya a tomarlo de forma preventiva a todas las mañanas antes del desayuno. Y recordar también que Marnis tiene un complemento muy parecido a este para los niños y que se llama Protect Junior. Protect Junior también viene en viales y la diferencia es que niños de 4 a 12 años de edad, medio vial al día, y a partir de los 12 años, un vial diario. Protect Junior para los niños y el Propolvit Defense para los adultos.
Perfecto, pues esta es la recomendación general que nos hace el doctor Valverde de cara a este cambio de tiempo que llega ya este sábado. Sí, amigos oyentes, este sábado llega el otoño, aunque vayáis todavía en pantalón corto, chancletas y manga corta, y por casa pues tengáis los ventiladores de techo, el aire acondicionado en marcha, el otoño llega. Y siempre, bueno, pues está muy bien prevenir los pequeños problemas de salud que pueden venir. En este sentido, recordemos, el doctor Valverde nos recomienda para los adultos Propolvit Defense. Es un vial, recordemos que hay que agitar el vial, esto siempre va bien porque hay este pozo, porque son los productos naturales que se pueden aposentar, pues para que esté todo bien uniforme, lo agitamos un poquito, un vial antes del desayuno, y para nuestros hijos, para los niños, Protect Junior, también es un vial que les va a venir muy bien, y más todavía de cara a este inicio de curso donde empiezan a convivir con los compañeros, los virus van que vuelan, y estos complementos alimenticios de manera preventiva nos ayuda a que nuestra salud esté en plena forma. Recordem que els productes que ens recomana el doctor els podem comprar al Volaris para farmàcies i farmàcies. I també podeu consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els seus productes, la pàgina web de Marnis. Però sobretot, si no, xano, aneu cap a la parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Volaris, i allà podeu trobar on demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Que aquest telèfon que ens recorda la Beth, que us vaig recordant jo també, l'hauria de tenir enmarcat, amics oients, als menjadors de casa o, jo que sé, o a la nevera, que hi ha molts telèfons allà normalment i moltes coses. Doncs el telèfon de Ràdio Estel, de les consultes de Marnis, de la pregunta Cap Bravo, allà per fer ús, doncs, constantment, perquè constantment estem oberts a escoltar la vostra veu. Vamos, doctor, a tratar las consultas que nos han llegado vía correo electrónico. Vamos con la primera. Nos escribe Laura Vidal, tiene 37 años, nos escribe desde San Cugat del Vallès, y dice, desde aproximadamente un mes he estado experimentando una sensación de ardor y acidez en la parte superior del abdomen, específicamente después de las comidas. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera pista de lo que le está pasando. La molestia se localiza principalmente en la zona del estómago y ocasionalmente se irradia hacia el pecho, ¿eh? Pues, se desplaza un poquito. También he notado una ligera sensación de náuseas en algunos momentos del día. No tengo antecedentes de problemas digestivos y mi dieta es equilibrada. Una persona que en principio se cuida. ¿Alguna ayuda, doctor? Creo que sus consejos son siempre muy acertados. Pues esta es la consulta de Laura de San Cugat del Vallès. 37 años tiene. Vamos a ver qué le podemos contestar, doctor Valverde.
Bueno, lo primero decirle, o que lo más probable de que esta sintomatología sea debida o a una pequeña hernia de hiato que tenga, o a una incompetencia del cardias. Es muy habitual tener ese tipo de sintomatología, ¿no? Bueno, yo le recomendaría primero masticar muy bien los alimentos.
Vale.
La primera fase de toda buena digestión es una correcta masticación. Que no coma, que no tenga grandes transgresiones dietéticas, y que es mejor comer poca cantidad varias veces al día para tener siempre esos jugos gástricos un poco tamponados con los alimentos y evitar el exceso de jugo gástrico y que te produzca ardor y la sintomatología que ya tiene.
Perfecto.
Qué decir que después de comer y después de cenar no te tumbes inmediatamente en el sofá o en la cama, sino que es aconsejable, si pudieras, dar incluso un paseo para ayudar a tu digestión. Y también le recomendaría que se ayudara del jugo de aloe vera que tiene Marnix, que le va a venir estupendamente bien. Es líquido, viene en un bote que tiene un taponcito, agitamos el bote antes de tomárnoslo y nos tomamos de ese taponcito 15 mililitros antes del desayuno.
Vale.
Y verá cómo esto va a ayudar a que ese ardor y ese reflujo poco a poco vaya desapareciendo.
Estupendo. Pues tenemos este jugo de aloe vera recomendado para Laura de San Cugat del Vallès, para cualquier persona que sienta, que nos esté escuchando y que sienta también una problemática similar, un poquito como de ardor y acidez en la parte superior del abdomen, etcétera, después de las comidas. Y mire, yo tomo nota para mí mismo, porque al final es que a mí me está ayudando esta sección, por lo menos a identificar mis hábitos, digamos, mis malos hábitos o hábitos un poco erróneos, que es no tumbarse inmediatamente después de las comidas, cosa que a mí me pasa con la cena, porque terminamos de cenar en casa y como me levanto tan pronto y madrugamos tanto para hacer este programa con toda la ilusión, pues yo enseguida me tumbo. Y sí que es cierto, doctor, que no sienta bien, que a lo mejor al cabo de un rato noto que tengo ese pequeño ardor y a lo mejor me tengo que incorporar incluso. Por lo tanto, voy a intentar hacerle caso y, no sé, dedicar algo de tiempo a hacer otras cosas para no tumbarme enseguida.
Rafa, y sobre todo es que no tenemos muy buenos hábitos alimenticios por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser, ¿no? Y es que hacemos las comidas al revés. O sea, en vez de empezar teniendo una comida más o menos fuerte por la mañana,
exacto,
el desayuno, porque luego vamos a trabajar, y tomar algo a media mañana, hacer un almuerzo suave y una cena suave. Hacemos todo lo contrario, prácticamente casi no desayunamos, tomamos algo a media mañana, mal comemos al mediodía y casi lo que todo el mundo hace fuerte, porque ya está en casa, es la cena, ¿vale?
Sí.
Y encima una cena tardía, porque el español, entre que llegamos a casa y no llegamos y nos ponemos y no nos ponemos, no cenamos antes de las 10:30 de la noche, 10:30 de la noche.
Bueno, habrá de todo.
Ah,
pero sí, tiene razón que mucha gente, bueno, ahora ya me pongo a cenar, sí.
Claro, y te pones a cenar, una buena cena, y luego, claro, te vas a la cama tardísimo porque estás en plena digestión, con lo cual ya no tienes un buen sueño. Y ya unimos la mala alimentación y la mala digestión con el mal sueño.
Y así está.
Entonces, bueno, tendríamos que intentar todo eso, cambiarlo y cenar más temprano y menos cantidad.
Gran consejo, gran reflexión. Yo creo que tiene más razón que un santo, doctor Valverde.
Porque no somos dados a eso.
Es que es verdad. Es que a mí, de todo lo que ha dicho, bueno, me quedo con todo, pero la expresión mal comemos a mediodía, es que es verdad. Mediodía llegamos del trabajo ya cansado y dices, ahora tengo yo que ponerme aquí. No, al final te comes pues cualquier cosa que pillas y es la cena la que está más trabajada y al final es la que debería ser pues más sencilla, ¿no? Más sencilla como usted nos dice. Uh-huh. En cualquier caso, el jugo de aloe vera, de Marnis, 15 miligramos, para que nos ayude un poquito con esa digestión. Vamos con otra consulta que nos ha llegado vía WhatsApp. Es un oyente del programa que nos expone su problema. A ver qué le podemos recomendar. La escuchamos.
Hola, doctor. Buenos días. Una pregunta para el doctor Valverde. Mire, era referente que para la garganta, que me la noto como gasposa y bueno, un poco también los oídos. Pero bueno, más que nada es la garganta que está un poco mal, ¿no?, al tragar. Y luego también le quería preguntar que para hacer, o sea, las rodillas, para hacer friegas, si hay algún gel o algo que tenga, yo qué sé, árnica o no sé, algo para que el dolor se vaya. Bueno, muchas gracias. Y se lo agradezco mucho porque es que esto del dolor da mucha tristeza, ¿no? O sea que gracias. Bueno, muchas gracias. Espero su contestación. Buenos días.
Pues ahora mismo le damos la contestación. Vamos a ayudarla con esta tristeza que le produce el dolor y sobre todo con esta sensación que tiene en la garganta, pues que la tiene un poquito preocupada esta oyente. Le agradecemos mucho la consulta y vamos a ver, doctor, ¿por dónde empezamos a ayudarla?
Bueno, empezamos por la garganta. Venga. Yo creo que aquí le va a ir muy bien ese spray bucal que incorpora la vitamina C, el erísimo, que tantas veces hemos hablado, que es la planta de los cantores,
sí,
junto al propóleo y al mentol, ¿vale? Todo esto va a suavizar su garganta, va a suavizar la mucosa de esa zona más las cuerdas vocales. Se llama Propoltos, es un spray, abrimos bien la boca, aproximamos todo lo que podamos el aplicador, nos damos 3 o 4 pulverizaciones que podemos repetir varias veces en a lo largo del día, ¿vale? Eso para su garganta. Para aliviar el dolor de sus rodillas, yo le recomendaría que empezara aplicándose un aceite calmante, que se llama aceite calmante de caléndula, que te gustó tanto.
Me encanta. Soy súper fan de este aceite, por el nombre y por sus propiedades también.
Claro, aceite calmante de caléndula. Lo puedes aplicar perfectamente dando un pequeñito masaje en las rodillas varias veces al día.
Vale.
Pero si con esto no es suficiente, yo le recomendaría que tomara la cúrcuma por vía oral en forma de otro complemento de Marnis que se llama Mialtrim.
Mialtrim.
Terminado en M de Merced. Mialtrim.
De Mercerraga podría ser,
¿eh? Ahí está, bueno.
En homenaje a Mercerraga, que la tenemos por las tardes con el Fabricación Propia. Bueno, pues
¿y
bueno.
Que puede utilizarlo también en caso de que el aceite calmante de caléndula no le sea suficiente.
Fantástico, pues pack completo para esta oyente para ayudarla con este dolor y que deje atrás esta tristeza que evidentemente provoca el dolor. Recapitulamos, tenemos el Propoltos, este spray que se puede aplicar varias veces al día abriendo bien la boca, llegando así un poco profundamente para que se deslice por todo lo que es la garganta, esto le ayudará mucho. Luego para este dolor de las rodillas el aceite calmante de caléndula, nombre maravilloso que me parece hasta poético, se lo puede aplicar y le ayudará. Y el Mialtrim, que es otro complemento más, con M final de Mercerraga, que le ayudará con las dolencias a esta oyente. Por lo tanto, encantadísimos de ayudarla, de ofrecerle este pack completo para sus dolencias y a ver si todo esto le va muy bien. También le invitamos a esta oyente que, si prueba alguno de estos complementos de Marnis, pues nos envíe un audio a ver cómo le ha ido, dándonos su experiencia, porque también nos gustará saber que le hemos podido ayudar. Venga, que tenemos tiempo para una última consulta. Vamos con Miquel, 31 años, de Reus. Nos escribe desde Reus. Es un correo electrónico y dice: durante los últimos 3 meses he experimentado un dolor persistente en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. Mira, tiene dolor de espalda, otra cosa que también sucede a muchísima gente. Este dolor se agudiza después de periodos prolongados de estar sentado y a menudo se irradia hacia la pierna derecha. Bueno, aquí en este sentido, hacia la pierna derecha. También he notado cierta rigidez al levantarme por la mañana, que suele ceder después de unos minutos de movilización, de moverme. No, dice que no tiene antecedentes de lesiones en la zona lumbar y que le gustaría saber su opinión, doctor Valverde, a ver qué le podemos decir a Miquel de Reus.
Vamos a ver, un dolor lumbar es muy habitual en cualquier persona,
sí,
porque nos sentamos mal, adoptamos malas posturas, cargamos mucho peso, y eso es muy habitual. También es habitual que si es una contractura muscular leve, pues con un poquito de reposo cede. El problema es cuando ya ese dolor es continuo y constante, ya algo hay detrás, ¿vale? Puede haber una pequeña lesión que haya pasado desapercibida, puede haber alguna pequeña desviación de columna, algún inicio de artrosis o algo más. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando hay un lumbago persistente, ve al médico que te ve a ver si detrás hay algo.
Vale.
¿Vale? Entonces, como no tenemos más información, yo le recomendaría, pues lo mismo que le hemos recomendado al oyente anterior, utiliza el aceite calmante de caléndula
en
la lumbar, y si no te va bien y si no es suficiente, utiliza también el efecto en cápsulas del Mialtrim. Pero ve a tu médico que te mire esa espalda a ver si no hay nada más que una zona, nada más que contractura, o hay debajo alguna lesión, y que vuelva a contactar con nosotros y le podríamos ayudar un poquito más en profundidad.
Estupendo.
Mientras tanto, vamos a por el síntoma con el aceite calmante de caléndula y el Mialtrim.
Aceite calmante de caléndula, Mialtrim, para estos dolores lumbares, para esta rigidez. Específicamente le contestamos a Miquel de Reus, pero evidentemente cualquier oyente que está conectado ahora mismo a Radio Estela, a nuestro espacio Viure en Salud, y se siente identificado, porque son muy habituales, como nos decía el doctor, estos dolores lumbares, dolores de espalda, pues puede apuntarse a esta fórmula, el aceite calmante de caléndula y el Mialtrim, para ayudarle con este punto. Recordem que los productos que nos recomana el doctor, es muy importante que os apigueu y que ho tingueu ben clar, els podeu comprar al Volaris para farmàcies i farmàcies, i podeu també consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els seus productes, els productes de Marnis. Doctor Valverde.
Rafa,
dime.
Es que muchas veces la gente confunde los términos. El lumbago no es una enfermedad, es un síntoma, ¿vale? O sea, el dolor lumbar no es una enfermedad por sí sola, es el síntoma de que algo hay en tu zona lumbar. Lumbago es un síntoma, la lumbalgia es el término médico. Hay algo que está produciendo esa lumbalgia. Eso es lo que hay que averiguar.
Me gusta esta puntualización, nos ayuda a saber más, a aprender, a tenerlo claro. Por tanto, lumbago es ese dolor que nos indica algo.
Correcto.
Lumbalgia es la enfermedad concreta ya diagnosticada.
No. Todos son términos
de dolor.
Indican lo mismo.
Vale.
O sea, lumbago, lumbalgia, dolor lumbar, todos son síntomas de que en la zona de tu columna lumbar algo está produciendo ese dolor.
Perfecto, pues aclaradísimo, y me encanta la puntualización para despedir hoy al doctor Valverde con esta píldora de sabiduría médica, que para eso lo tenemos, para que nos las vaya regalando. Doctor Valverde, que nos escuchamos mañana, que vaya muy bien el resto del martes, y nada, muchas gracias por estar con nosotros un día más.
Muy bien, gracias a ti, un abrazo.
Venga, fins demà. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida el recull informatiu en el butlletí que ens faran la Julve i la Closa, i després torna el Trias. A mi no es fa res, per parlar-nos de moda, per riure una mica també i parlar de Woody Allen. Per cert, que ja tenim els 3 idiomes estrenats al Congrés dels Diputats, perquè ara mateix està parlant la diputada per Bildu Mertxe Aizpurua, que està parlant en euskera, evidentment. Hem viscut aquí en directe a Gabriel Rufián, que hem escoltat aquest primer discurs en català, per tant, història al Congrés dels Diputats, i ho heu escoltat aquí a Ràdio Estel. I continuem el matí. Ara de seguida torna el Trias. De moment, butlletí informatiu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Totalment.
És el primer que crida,
clar, no? Clar.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.